podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Llevat dins la pasta, secció que trobeu els dimecres al Sense Distància o el dijous si ens sintonitzeu a la repetició de les 6 del matí. És un espai que es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya. Podeu trobar en el web radioestel.cat tots els programes i també a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Tots recordem l'efecte guaridó que va tenir la cultura en el temps de la pandèmia. La música, el teatre, el cinema, l'art, tot se'ns va fer imprescindible i va semblar que durant un lapse de temps valoràvem col·lectivament els creadors. Com tantes coses, això va ser una mena d'efecte passatger, un miratge fins i tot, perquè les professions vinculades a la cultura, malauradament i massa sovint, estan vinculades a la precarietat. Tenim amb nosaltres avui Ramon Veguer, músic i baixista que treballa en diversos projectes i que està afiliat al Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, nascut el 2016 per aglutinar totes les lluites d'un sector desorganitzat històricament. El saludem ja, Ramon Veguer, benvingut, bona tarda i gràcies per haver-te fet present en els nostres estudis.
Bona tarda i gràcies per convidar-nos.
En definitiva, per compartir les reivindicacions que vostès tenen amb els nostres oients. Bé, primer de tot, Ramon Veguer, senten com va passar amb els sanitaris i les cuidadores que després de considerar-se professions essencials, la societat els ha deixat a vostès, als artistes, a l'estacada, per dir-ho així?
Bueno, la societat com a col·lectiu és clar, és molt gran, molt diversa, molt plural. Potser carregar-li tots els... A la societat en general no seria la manera, però sí que és cert que la societat com a tal és reflexa del mercantilisme que estem, en el que vivim tots i totes immersos. I com a tal doncs, es vol contemplar doncs, el que ens aporta la cultura, els festivals, la música, tot el que ens dona, però en canvi a l'hora d'observar doncs, les relacions laborals i tot el que hi ha sota l'estora, aquí és on la gent li costa més entendre-ho i voler acceptar-ho.
Hi ha un cert imaginari que apunta cap al fet que les carreres vocacionals, com ara la de l'artista, porten aparellades oficis molt sacrificats per dedicar-s'hi?
Ho has explicat molt bé, sí que és sacrificat. Les arts sempre han sigut sacrificades i poc valorades. Però crec que abans, no sé si ho hem parlat amb tu, com a ofici sempre ha existit i sempre ha estat difícil de dedicar-s'hi. Potser una miqueta per aquesta poca comprensió en termes socials. Vull entendre que això una miqueta és passatger. Hi ha èpoques que potser doncs, se li dona una consideració molt més important. Hi ha cultures que li donen una consideració molt més important, com pot ser, per exemple, la francesa o l'alemana. Però a casa nostra encara segueix sent, com has dit tu, això, un quelcom semblant a un hobby o semblant.
Clar, clar, i en el tema laboral, doncs aquí entrem també en un terreny difícil, també, oi? Per situar els nostres oients, en el cas dels músics i d'altres artistes, estem parlant d'una feina no convencional, en el sentit que no té un horari fix, és irregular també en el temps, en la freqüència. En quines condicions treballen els artistes? A nivell de seguretat social, dret a l'atur, accidents in itinere o baixes, per exemple?
Precarietat i precarietat. Jo ho cito molt bé al començament. Som un col·lectiu molt desatès, tant per l'administració com pels mateixos músics que viuen molt d'alguna manera o vivim molt doncs, mirant-nos al malic, poca noció de col·lectiu, a diferència potser de companys nostres com poden ser els actors o les actrius, que ja des d'un començament es van organitzar. A nosaltres encara ens falta bastanta organització col·lectiva per lluitar pels nostres drets, perquè costa molt acceptar-ho, però és així. És una condició de naturalesa molt precària.
I per analitzar una mica més el tema, quins factors juguen en contra de la protecció dels drets laborals de l'artista, del músic com vostè?
Doncs, per començar, com ja he repetit, el mateix col·lectiu, que té poca consciència de tot això, sempre voler fugir del que és convencionalment un ofici, un treball, I, per una altra banda, l'administració que no fa els deures que li pertocaria fer com a qualsevol treballador o treballadora, ja sigui per compte aliena o per compte pròpia.
Mm-hmm. Per exemple, ara que ens acostem a un moment punta de l'activitat, no? Com és l'estiu, l'eclosió dels diferents festivals, què seria el desitjable pel que fa als artistes i que no es dona, per exemple, en aquesta època?
El que seria desitjable és que demanessin tots els artistes, d'alguna manera, un contracte laboral on s'estipuli tots els drets i tots els deures que estipula qualsevol contracte o conveni en qualsevol sector i que els hi doni, doncs, un mínim de seguretat laboral, perquè els festivals, una miqueta tornant al començament, doncs, d'aquest mercantilisme, és una imatge, però a sota hi ha una precarietat ja molt coneguda per tots nosaltres.
Sí, sí, en el festival hi ha, doncs, grans actuacions, moltes vegades, que agraden un públic, però al darrere d'això, doncs, hi ha un interior.
Exacte,
no?
De fet, l'itinere que es contempla, que el segur un itinere, diria, ara mateix posaria la mà sobre el foc que el 99% dels músics no sap el que és. Mm-hmm. Quan moure'ns d'un lloc a l'altre del territori és on hi perdem o invertim més temps.
Clar, clar, i aquí s'hauria de considerar, per exemple, un possible accident que mai desitjarem que passi, com un accident laboral, no? Hauria de ser, efectivament. Avui estem parlant amb Ramon Veguer, del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya. Ell és músic, baixista, sobre les condicions de treball dels artistes, també a partir del testimoni d'aquest sindicat. Parlem pròpiament del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya. Quants afiliats són vostès, quins serveis presten i com s'organitzen, vaja?
Doncs va néixer sobre el 2016, hi han passat bastantes persones, és un sindicat, d'alguna manera, volem entendre, de naturalesa de classe. I sí que, d'alguna manera, doncs, ens vam començar a moure per seccions i per grups. Sí que el fet de que entri i surti gent, d'alguna manera, doncs, fa que a vegades hi ha certes tasques que es queden una miqueta obstaculitzades, però actualment ja d'alguna manera consolidat, podríem dir que el número de... ara mateix no tinc el...
No,
tinc el,
com no es preocupi.
No tinc els números. Rondaríem entorn d'uns 200-300 afiliats entre aquests últims, doncs, 7 anys.
Tenint en compte que és d'àmbit català, no està malament.
No està malament. Després, els que paguen la quota, això un altre tema, però vaja, tampoc no és una cosa que ens hi posem gaire a sobre. Sí que ens hem centrat molt en donar uns serveis jurídics a tots aquells que s'apropen al sindicat i que cada vegada tenen menys por a denunciar, doncs, totes aquestes irregularitats del sector i tota aquesta precarietat laboral del qual estem parlant.
I suposo que de perfils n'hi ha de tot, des de la clàssica cantant que fa bolos durant l'estiu i que rep un salari per cada contracte artístic, fins al músic esporàdic, no? Hi ha una mica de tot aquí.
Sí, bueno, ens centrem sobretot el que és el músic a temps complet. Aquí una mica també el que hem comentat abans, que...
Que normalment són autònoms, poden treballar per una empresa també.
Sí, clar, aquí tenim el Real Decret, que d'alguna manera, doncs, som el que intentem d'impulsar des del sindicat. També el reconeixement de la itinerància aquesta, de que, bueno, que a vegades has de tirar d'autònom.
Clar, no treballes en un lloc fix, no?
A vegades pot ser que tinguis uns mesos que estiguis en un lloc fix, després has de passar la naturalesa autònom, però d'alguna manera aquesta intermitència que el nostre país veí, doncs, ja la sap, ja fa molts anys que la gestiona molt bé, que és el règim francès, és on una miqueta ens agradaria apropar-nos com a sindicat i que l'administració espanyola i catalana se'n faci càrrec.
De fet, des del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, vostès han estat fent aportacions, pel que sabem, al disseny de l'Estatut de l'Artista i el Treballador Cultural. Què contempla aquesta figura i com està el seu desenvolupament?
Bé, això és molt lent, tot el que és en termes d'administració és molt lent. Sempre dic que al Sindicat de Músics hem anat I històricament, tots els moviments de col·lectius de músics que s'han interessat per vetllar pels drets dels treballadors, sempre hem hagut d'anar de maneta dels col·lectius d'actors que d'alguna manera ja estan més organitzats, històricament també.
Clar.
I en aquest terme, en el que és l'Estatut de l'Artista i Treballador Cultural, doncs, juntament amb Conarte i crec que és ara el col·lectiu de teatre, és a nivell estatal, no ho recordo.
Unió d'Actors,
que crec que el president és l'Àlex Casanovas, diria. Uh-huh. Doncs d'alguna manera anem una miqueta de la maneta d'ells, que són els que tenen més força i més... també compartim molta ideologia respecte al sector.
A la reivindicació laboral, per exemple, clar.
Correcte. I, per tant, estem treballant juntament amb ells. Respecte al que m'has preguntat del desenvolupament, podríem dir que s'ha avançat, però s'ha avançat més en termes d'imatge que potser en termes reals i d'aplicacions d'aplicació del
que és l'Estatut de l'Artista. Vaja.
Correcte, uh-huh. I del règim laboral que ens agradaria que s'apliqués. No?
Uh-huh. Ha parlat vostè de les administracions, que han de fer feina, han de posar-se les piles en el
molts
tema.
Molts deures, han de fer molts deures.
Molts deures, exacte. I quin és el paper que creu que han de jugar? Principalment ajuntaments, en molts casos també amb empresaris, no?, en contractar els artistes.
El seu paper, de fet, tant el règim de l'artista i el Real Decret 1435-1985, t'ho diu clar, és a dir, l'Ajuntament és l'encarregat de contractar laboralment els artistes, a no ser que l'artista vulgui o sigui empresa, o sigui cooperativa, o senzillament respongui al règim d'autònom. I això és el que la majoria d'ajuntaments, no tots cal dir, però la majoria d'ajuntaments se'n renten les mans i ho deleguen empreses fantasmes, a falses cooperatives, que d'alguna manera el que fan és donar l'alta als artistes.
Clar, busquen trampes legals, diguéssim, per estalviar-se...
No són molt legals, però tampoc, d'alguna manera, tampoc treball i posa gaire el nas per dins, a no ser que hi hagi, d'alguna manera, doncs, desfalcs per la Seguretat Social, com hi ha hagut en alguns casos d'aquestes empreses.
I, finalment, molt breument, mirant cap al futur, Ramon Bagué, quina esperança té vostè en l'empoderament de col·lectius d'artistes i la dignificació d'aquesta professió?
Bueno, que continuï com a tal, sobretot que el col·lectiu agafi consciència de que si se li dona una mitjana de 800.000 euros a festivals com el Sónar o com el Primavera Sound, doncs segurament tenim bastant de pes en el PIB d'un país, per tant, deixem de mirar-nos una miqueta al melic i treballar tots junts en una mateixa direcció.
Moltes gràcies, Ramon Bagué, baixista, un membre del Sindicat de Músics de Catalunya, concretament el nom ara no el trobava, Sindicat de Músics Activistes de Catalunya. Gràcies per haver-nos acompanyat i fins una altra.
A vosaltres, moltes gràcies.
El text que us proposem avui, de doctrina social, és del Compendi de Doctrina Social de l'Església, el punt número 315. Sandra Gómez, endavant.
El treball en les petites i mitjanes empreses, el treball artesà i el treball independent poden constituir una ocasió per fer més humana l'experiència laboral, ja sigui per la possibilitat d'establir relacions interpersonals positives en comunitats de petites dimensions o bé per les oportunitats que ofereix una iniciativa i emprenedoria més grans, però no són pocs en aquests sectors els casos de tractaments injustos, de treball mal pagat i, sobretot, insegur.
També oferim un parell de recursos, o tres, Sandra?
Us recomanem consultar la web del Sindicat de Músics Activistes de Catalunya, sindicatsmac.cat, també l'article Música és treball del nostre convidat d'avui, Ramon Bagué, publicat a directe.cat. Per últim, el llibre Cuentos Verdaderos, de Rosa Montero, de l'editorial Alfaguara 2024, on trobareu el reportatge Diario de una grupi que recull la mítica gira rockera Rock i Ríos.
I alguns apunts d'agenda per acabar.
Demà, dijous i divendres, dies 20 i 21 de juny, seminari Les polítiques públiques contra la pobresa a Espanya de l'estratègia Europa 2020 a l'Agenda 2030 serà a partir de les 9 del matí al Saló de Graus de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Inscripcions a la web estrategiascontrapobreza.com. El divendres 21 de juny, presentació de l'informe de Descans Dolen, xarxes que ens salven, més de 10 anys d'agressions contra defensors de drets humans a Mesoamèrica. Serà a les 12 del migdia a la seu de la FEDE.cat, al carrer de les Tàpies U3, Barcelona. I del 26 de juny al 4 de juliol, formació de formadors, educació i comunicació per la justícia global. Més informació a la FEDE.cat.
Gràcies, Sandra, per haver-nos ajudat avui. I fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.